Ràdio Estel. Informatius.
És la una, bon dia. Us informa Júlia Julbé. El govern comprarà 13 dessalinitzadores mòbils per garantir l'aigua potable a les zones del país més afectades per la sequera. Amb aquesta mesura descarta portar aigua amb vaixells com havia anunciat en un primer moment. Així ho ha anunciat fa uns minuts el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort.
Els ciutadans i ciutadanes de Catalunya que es troben en emergència per sequera no veuran agreujada la seva situació, tot i que la sequera continuï en els propers mesos amb la mateixa intensitat que fins ara. I ho farem instal·lant una dessaladora flotant al port de Barcelona i instal·lant 12 dessaladores mòbils a Costa Brava Nord, bàsicament per donar servei a tots els municipis de la Conca de la Muga.
La del port de Barcelona té un cost previst de 100 milions d'euros i entrarà en funcionament al mes d'octubre. Llavors aportarà 114 hectòmetres cúbics d'aigua que enviarà directament a la xarxa d'aigua potable de l'àrea metropolitana. De les 12 restants, 8 s'instal·laran els propers mesos a Roses i Empúria Brava i entraran en funcionament ja aquest mes d'estiu. Més qüestions, xoc entre el conseller de l'Interior Joan Ignasi Alaní i el candidat del PSC Salvador Illa per l'anunci aquest últim de contractar gairebé 600 Mossos cada any. El conseller de l'Interior recorda a Salvador Illa que el govern català està contractant 850 Mossos, 280 més els que promet el candidat socialista. A través de les xarxes socials, Elena ha afegit que si el govern d'Esquerra no hagués incorporat 2.600 Mossos en 3 anys, les promeses d'Illa diu que serien fum i, a més, li ha retret que quan Ramon Espadaler, ara número 3 dels socialistes a les eleccions catalanes, va ser conseller de l'Interior, diu que no va contractar cap Mosso en 2 anys i mig. I Esquerra Republicana ha registrat una proposició de llei al Congrés dels Diputats on reclama al govern espanyol que declari el reconeixement i també la reparació personal del president de la Generalitat, Lluís Companys, tal com contempla la llei de memòria democràtica i publiqui l'anul·lació de les sentències als respectius expedients judicials. La iniciativa també reclama a l'executiu que organitzi un acte formal de desgreuge a Companys, afusellat el 15 d'octubre del 1940 al castell de Montjuïc. Els republicans volen que es constitueixi tan aviat com sigui possible i d'acord amb el Departament de Justícia, el Ministeri de la Presidència, també un grup de treball que acordi els termes en què precisament es durà a terme aquest acte solemne. I a Brussel·les, dirigents independentistes i socialistes han defensat la llei d'amnistia al Parlament Europeu en el marc de la darrera reunió del Comitè de Llibertats Civils, Justícia i Afers Interns. Són els eurodiputats de Junts i Esquerra, Toni Comín i Diana Riba.
La ley de amnistía, efectivamente, lo que está haciendo es rectificar un error gravísimo del sistema institucional español. Rectificar lo que nunca debería haber pasado. Desjudicializar, sacar del ámbito penal un conflicto político.
Aquí la pregunta realmente relevante, y cuya respuesta, por cierto, también conocemos, es por qué un instrumento perfectamente democrático que sirve a facilitar la reconciliación social y política tiene la oposición de la derecha. Y la respuesta es que a ustedes el diálogo, en fin, la democracia, les importa muy poco.
I per part dels socialistes, l'eurodiputat Javier Moreno ha defensat que la Comissió de Venècia avala la llei, mentre que l'alemanya Birgit Sippel ha subratllat que la reconciliació política és un objectiu legítim que persegueix aquesta llei d'amnistia. Per la seva banda, PP i Ciutadans han carregat amb força contra la norma dient que ofereix impunitat indiscriminada als socis de govern de Pedro Sánchez. Gairebé la 1:04, moment per fer un cop d'ull a l'actualitat esportiva d'aquest dijous. En handbol, el Barça ha arribat a un acord amb els germans Cicussa per renovar el seu contracte fins al 30 de juny del 2027, ja com a jugadors de la primera plantilla d'handbol. Tot i això, fins al final de la present temporada mantindran fitxa del filial. Els bessons de només 18 anys van aterrar al Barça en etapa infantil i des de llavors han passat per totes les categories de la base blaugrana fins a arribar a debutar amb el primer equip. Diordie Cicussa ha disputat en aquest cas 32 partits de Lliga a la màxima competició espanyola i aquesta temporada s'ha estrenat també a la Champions. I per la seva banda, el seu germà Peter ha debutat aquest any amb el primer equip. I sense marxar de les pistes, després de setmanes sense jugar, el Barça de futbol sala recupera Ferrao per al partit de demà contra el Betis. El futbolista ha entrenat a la convocatòria per al partit d'aquesta jornada que juga divendres a 8:45 del vespre. I en tenis, Roberto Bautista ha quedat eliminat del Godó en perdre contra Cameron Norrie en 2 sets, 6-4 i 663. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora serà a l'Estel Migdia. Recordin que sempre també poden ser connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel. Els deixem amb el tram final de la caravana i tot l'equip de Joan Trias.
Ràdio Estel. La diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana. Òpera rock, amb la divulgadora musical i directora d'escena Maria Voronkova.
Sis minuts que ha passat de la una del migdia. Maria Voronkova, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Molt bé, molt contenta. Aquí a tope estem.
Sí, molt contenta?
Sí, és un bon dia. Bueno, fa sol. No feia, fa sol.
Sí, és
felicitat. Feia fred, ja no, felicitat. Todo bien.
Està bé, això.
Feliços.
Està bé.
Què tal tu?
Bé.
Sí? Tens ganes d'aquest segon episodi?
Ah, això t'anava a dir.
Hola, què tal?
Segon basuro.
Segon basuro.
No, ve ser això una mica...
Completament.
Val.
No saps que em poso de mal humor escrivint aquest guió i he d'anar parant? T'ho prometo. Em vaig posant de mal humor i dic, me'n vaig a fer un cafè. No puc seguir amb això. Això
recordem
és un despropòsit.
Que la setmana passada estàvem parlant de la vida i obra, sobretot vida, de Richard Wagner.
Correcte, correcte. I abans de continuar, m'he vist...
Vaig acabar... El Richie.
El Richie. Sí, sí.
Que has nascut ara?
Hagués
nascut ara?
Sí.
Jo crec que seria un Richie, un Kingy.
Però 100%, absolutament.
Sí, eh?
Bueno, no sé què seria. No seria fuera desterrado
no seria,
de la vida,
no
escúchame.
Clar.
No, fixa't que jo estava a mig guió i dic, necessito fer un disclaimer perquè se m'està yendo de les manos.
Uau.
Sí, no.
Saps que hi haurà part 3?
Sí, ho sento.
Sí, hi haurà part 3 de Wagner?
Sí, em sap greu, perdó.
Cap problema. Si vols fem 8 programes de Wagner...
No vull. No, en realitat no vull, Joan, és que no
una
entens.
Una hora per cada hora de Parsifal...
No, por favor. No, però, o sigui, no, tinc una dissonància aquí, no sé què fer, perquè, clar, no puc parar d'explicar-ho, però em fa ràbia. Bueno, va, disclaimer.
Jo dic, saps que les òperes que hi he anat, totes, m'ho he passat bomba.
Sí, sí, bueno.
Parsifal...
Va costar, eh?
Va costar.
Jo vaig dormir, ja està, ja ho he dit. Jo he vist Parsifal dues vegades, no he estat desperta ni una.
Les dues? Vas dormir les dues?
Les dues. Sí,
val.
També he de dir que la meva mare és molt fan de dormir als teatres d'òpera, sempre m'ha ensenyat la millor posició. Com...
Bueno, no diré que és un... No puc dir que és un tostón, perquè és una meravella.
No, no va de tostón.
No és un tostón.
No va de tostón, no. Però coses.
És...
Densa.
Compacta. Pesant, sí, no ho sé com dir-t'ho.
Però sí. Bueno, per sort, avui no parlarem de Parsifal, així que tothom ben despert.
Gràcies. Richard Wagner.
Disclaimer, que és important.
Vinga. Vale?
Durant aquesta sèrie sobre ell, posarem el focus a la biografia.
Sí.
Vull que això quedi molt, molt clar. Per què? Perquè jutjarem certs actes d'ell, vale? I demano que no es confongui amb el tema musical, amb la revolució cultural que va dur a terme, que això és evident. Vale? Però això és una altra història. Avui, o sigui, posem el focus a la cara B, que és la seva biografia, i, lamentablement, què passa? Doncs que l'artista no sempre val el que valen les seves obres, i aquest és el cas, molt literalment. Així que, sí, ja parlaré un altre dia, ja vam parlar, de fet, de Tristany i Isolda...
Sí, tant.
Ojo, no hi tinc res en contra. És impossible tenir res en contra a nivell musical, però bueno, aquí estamos, hablando de su vida. ¿Vale? Segon, aquest és important. ¿Vale? Faré servir el terme peculiar com a eufemisme de diversos insults i paraules malsonants. ¿Vale? Tota l'estona. Perquè tinc opinions en contra d'aquest senyor i diré peculiar. Així que cada cop que sentiu la paraula peculiar, sí, doncs no m'ha donat un jari mental, sé parlar.
Afegiu el que vulgueu.
Correcte, sí, rellena la línia de puntos. Vale, i per últim, ni confirmo, ni desmenteixo, ni tu ho faràs tampoc, qui va ser el pare de Richard Wagner.
No.
Vale,
No.
Si voleu més detalls, simplement visiteu el capítol anterior i ja.
I busqueu la fotografia.
Sí, i traieu les vostres pròpies conclusions. Així que, dit això, comencem.
Saps que sempre he dit, Maria, que l'òpera i la música clàssica i les pel·lícules van molt més lligat del que nosaltres ens pensem. I escoltant això, mira, m'ha vingut al cap, no una pel·lícula en particular, m'ha vingut al cap una d'aquelles pel·lícules antiquíssimes, en blanc i negre, una tempesta, un vaixell, no?
I tant. 100%, però te la posen una sèrie de rotllo d'ambiciones, de poder,
sí,
de màfia,
sí,
tanca exactament
també,
igual
també,
en ple 2024.
Sí,
ja van fer un capítol de fragments d'òpera en grans pel·lis i sèries. És que
Amic Williams.
És que està, però és que més enllà de Williams, és que està supervigent.
Sí.
És que està, va directament relacionat. Una cosa no existiria sense l'altra, i és així. Vinga, va, fem un breu resum.
Som-hi.
Per tots aquells que diguin, va, el capítol anterior em fa mandra, no patiu, ja que estic jo, per resumir-lo complet.
Tot i això, Tot i això, www.radiostyle.cat, podcast, Òpera Rock, i podeu escoltar allà tots els capítols que vulgueu, les vegades que vulgueu.
Exactament. Fixa't. Exactament. Molt pràctic.
Ara. Però fem un breu resum.
Vinga, va. Tenim a Richard, que prové d'una família benestant, de pare ben col·locat, funcionari de la policia, i bastant il·lustrat, va, un senyor bien. I la mare està més emancipada. Recordem que aquesta emancipació consisteix en que ella té un amant, el Ludwig Geyer. Richard va ser el petit de 7 germans, i en morir el pare oficial i casar-se la mare 8 mesos després d'enviudar amb l'amant, encara van ampliar la família amb una filla més. Així que família nombrosa, nombrosa.
Déu-n'hi-do.
Sí. Recordem que qui va fer de pare oficial de Richard no va ser el senyor il·lustrat, sinó l'amant bohemi, que era pintor i actor.
Sí.
Així que, bàsicament, la infantesa de Richard va transcorrer entre bambolines del teatre, pintant quadres i assistint a tot tipus d'actes culturals i artístics. O sigui, bastant guai. Així d'entrada, guai. Però què passa? Que, lamentablement, el padrastre mor quan Richard només té 7 anyets.
Pobra noia.
Sí. Sí, sí.
Tot li passa, també.
Sí. No t'ho pensis. Jo aquí, pobra mare, jo diria.
Val.
8 hijos. Hola.
També, clar.
Al final, sí. Què passa? Doncs que tota aquella situació provoca que aquella pobra mare, com et deia, no dona a l'abast amb els xopomil fills que té. I què passa? Doncs que el pobre Richard va anar saltant de casa en casa de parents, tan sanguinis com postissos.
Val.
Tant Wagners com Geyers, allà saltant. Vale? I això és així fins que la família torna a estabilitzar econòmicament. Així que sí, estem parlant d'una infantesa bastant particular, amb moltes absències, molt poca estabilitat, i també, important, rodejada d'art a lo grande, perquè ja us deia, el padrastre era actor d'efectes especials, era pintor, estava allà, en el ojo de l'huracán. Així que en fer-se adolescent ja es comencen a percebre les primeres inclinacions de grandiloquència de Richard i també alguna de les seves peculiaritats, ja comencem.
Ai,
mira, entre les seves activitats preferides estava reunir-se amb els seus col·legues per muntar obres de teatre, i creaven el guió, la música, el vestuari, màscares, efectes, vamos, ho feien tots. També es dedicava a escriure, que sí, poemes, guions, assajos, però sobretot, i això és important per tot el que vindria després, uns totxacos descomunals i unes tragèdies infinites a l'R.R. Martin, en què no deixava ni a l'apuntador viu.
Vale?
Era su passió. I en les estones lliures, a part de fer tot això, doncs, pintava, estudiava piano i, important també, s'enamorava a diestro i siniestro, però de qualsevol cosa que el fascinés.
Vale. Vale?
Ja fos una ciutat, com va ser el cas de Praga, que se n'hi va anar caminant, perquè la ciutat mola, claro? O de qualsevol noia que li fes un mínim de cas, que també. Ai. Amb aquestes noies, evidentment, doncs, ell prometia casament, fills, vamos, tot el que us pugueu imaginar d'un romàntic enamorat del romanticisme. Clar. Morir por amor es lo más.
Clar.
Que luego no. per què no? Perquè als 5 minuts se li oblidava que estava enamorat perquè veia una flor o algo.
Senyor.
Ah, flor, me gusta.
Senyor.
¿Quién es Petra? No, nadie. No lo sabemos. No sabe, ¿sabes? Bueno, coses. ¿Vale? I tot això que t'estic dient, el Richard no tenia 16 anys.
Val. O sigui, ha viscut mitja vida meva, no?
Sí, correcte.
Val.
Sí, què te parece? Meravilla. Bueno.
Cap problema.
Doncs aquí tenim a Richard, que a poc a poc es va anar convertint en adult, i poso aquest adult entre cometes, perquè sí. Crec que adult no va ser mai, ja t'ho dic ara, i entra a la universitat.
Estem deixant
maco,
eh?
Escolta,
sí,
he fet el disclaimer. Un senyor, jo ja ho he dit.
Sí, és un senyor peculiar.
Peculiar, eh? El
val, val, val.
Sí. Així que entra a estudiar música i, evidentment, com no podia ser d'una altra manera, lluny de posar peu en paret, que dius, vindria a ser... No, no.
No, eh?
Doncs es converteix ara sí en el peculiar que tots estem desitjant conèixer. Vale? Per què? Doncs alcohol, prostitutes, sales de jocs, són els seus estudis formals.
Perfecte.
Sí. I l'entreteniment, el que feien el temps lliure, era la reivindicació política.
Perfecte. Vale? Bon full curricular.
Molt bé, sí. Mira, sí, perquè dius, ah, bueno, reivindicació política, potser era un senyor interessant, un filòsof, un... No, perquè els seus discursos comencen a virar cap a l'antisemitisme.
Ap, aquí.
Todo supergenial, ¿vale?
Després has aprofitat per qui has aprofitat.
És que, claro, és que està tot mal con este hombre. I, a més, una altra afició que té, que li encanten aquests anys, són els avalots i el vandalisme. Sí. Cosa que, evidentment, tot això li acabaria perseguint de per vida. Com no, por favor. Així que, en aquest punt tan interessant, ho vàrem deixar al capítol anterior, en aquest apogeu absolut de la vida bohèmia, de la rauxa social i filosòfica, del malbaratament de calés, idees pertorbadores i un punt important de ludopatia. Aquí vam plegar... Sí, todo genial, todo muy peculiar, eh? Així que estem en aquest punt i dius, si en tindrà 35, 40,
clar.
No. En aquest punt té 20 anys, així que continuem.
Anys,
ahà.
Va.
Et sents realitzat, Joan?
No.
Però que sí, que som millors.
A veure, això sí.
No som uns peculiars.
Això
de...
és veritat.
No som uns peculiars.
És veritat.
Què passa? Que, evidentment, durant aquests anys, tot i fer el peculiar fortíssim, com dèiem, doncs val a dir que també va rebre formació de teoria musical, de composició i fins i tot algunes lliçons de violí, perquè tot ho feia a lo grande, amb la qual la formació musical, en realitat, també. I què passa? Doncs que, tot i que ell no anava a classe... Quan li donava molt fort, doncs es posava, en els ratos lliures, a transcriure, per exemple, la novena sinfonia de Beethoven per a piano.
Ah, mira.
Because, saps?
Sí.
Clar, amb la qual cosa s'obsessionava com amb tot, i mira, 1000 hores, que si composicions, que si arranjaments, amb la qual cosa, sí, durant l'època universitària, sí, és veritat, va ser un ludòpata, va ser un putero amb inclinacions violentes...
Vinga.
Sí, és que és veritat, què vols que t'hi digui jo?
No, vinga ell, no vinga tu.
Ah, vale. I sí, també és cert que comencen a implantar-se en els seus cervells idees del nacionalisme alemany, que després serien bastant perilloses, i tot això que dèiem. I què passa? Doncs, bueno, que a part de tota aquesta peculiaritat, obrint-se pas a marxes forçades...
Sí.
També és cert que la passió que ell sentia per la música i el talent que tenia per ella, que això és innegable, m'hi posi com m'hi posi, era molt evident, fins i tot en les èpoques de més descontrol, amb la qual cosa de seguida va poder guanyar-se la vida d'això i començar a obrir-se pas, poquet a poquet. Però també, a part de la música, que també serà important perquè per tot el que vindria després del concepte de l'obra d'art total, doncs ell es posa més seriosament amb el tema de la literatura. Vale? Comença a polir i perfeccionar la seva escriptura i és aquest mateix moment és el que li porta més tard a ell a llançar-se de cap amb la idea de ser ell mateix l'autor dels seus propis llibrets.
Ah, mira.
Clar, que això va marcar un canvi molt important.
No havia passat mai.
Vull dir, és el que et deia al principi, que la revolució cultural és innegable. Vull dir, sí, està ahí. Però què passa aquí? Doncs mira, doncs els més wagnerians, perquè això els succeeix, doncs em diran que va ser un geni de la literatura. Vale? Però jo dic...
Jo no ho has dit mai, eh? Un geni a la literatura, Wagner?
Però és que ho diuen. És que m'ho han dit. Esto ha pasado. Però aquí jo dic, jo tinc dret a respondre perquè tinc un micro aquí davant.
Sí, evidentment.
Quan la teva base, Joan, són els mites, les agendes i el folklore, no sé fins a quin punt se't pot considerar geni de la literatura o un excel·lent contacontes. Aquí lo dejo. D'acord? Només és una opinió. I dit això, podeu dir-me peculiar tant com vulgueu.
L'havíem deixat amb 20 anyets, eh?
Correcte, correcte. Així que engeguem, perquè és aquí, amb 20 anyets, on ell aconsegueix la seva primera experiència professional.
Uh-huh.
I ho fa per nepotisme, això m'agrada dir-ho també. Sí, bueno, hay que decirlo todo en la vida. El seu germà gran l'ajuda a aconseguir una feina de director, d'acord?
Uh-huh.
I com que ja dèiem, és que se li dona bé, o sigui, no lo voy a negar. Es bueno. Així que un any més tard es converteix en director musical, ja, o sigui, com Tolas de la Ley o Kapellmeister, que li deien aleshores, a Magdeburgo, ¿vale? I allà al teatre de Magdeburgo troba a Minna Planer.
Ai.
¿Vale? Que és una noia, és una cantant, actriu, que treballa al teatre.
M'ho veig jo, Nia.
És mucho más complejo de lo que te imaginas. Primer parlarem una miqueta d'ella, perquè és important. Ella era una jove amb molt de talent, això sí. Vagi per davant. És important, perquè no es fixava en qualsevol a sobre. Clar. I què passa? Doncs que ella ja tenia un compromís, ella, previ, amb un noble.
Però
tenia un compromís amb un noble, no perquè estigués super in love, perquè aquest senyor, després de prometre-li matrimoni, l'havia deixat embarassada. Clar, i Minna feia passar aquella nena, aquella filla,
sí,
per germana.
Home, compte.
Clar, és un drama del patriarcat com la copa d'un pino. Sí. Però què passa? Que per a Wagner no, eh? Perquè, sí, Wagner, en comptes de dir pobre Minna, es queda absolutament fascinat per ella i per la seva història. Per què? Doncs perquè feminista no era.
No.
Ja t'ho dic.
No.
Així que tots dos comencen una relació turmentosa de collons. Sí. Però turmentosa, turmentosa. Vull dir, algun dia potser ens hi posem més en profunditat, però vamos, uau, heavy. Així que tot i que Richard era 4 anys més jove que ella, Minna es va sentir superatreta pel seu elevadíssim tren de vida. Però...
Ai.
Però, el que ella no sabia era que, en realitat, Wagner no tenia ni un duro. Clar, i tots aquells calés per la bona vida, que s'estaven marcant allà, provenien de préstecs.
Ai.
De préstecs. I aquest home, en aquest moment, devia diners literalment a tot arreu on havia estat.
Clar, és que així no es pot.
No es pot. Bueno, sí que es pot.
Amic Wagner.
Aquí està, eh? Lo lamentable és que sí que es pot. Si uno se pone muy fuerte...
La cosa pot acabar com el Rosari i l'Aurora.
Efectivament, per tot el seu entorn, ja t'ho dic.
Clar,
vamos. Així que la seva vida, aquesta vida en comú, com us podeu imaginar, era tota una muntanya russa. Però tot i així, ells, totes les red flags, que no eren poques, decideixen casar-se l'any 18. Sí, sí.
Val.
Que una gran idea,
Vella.
No?
1835. Al Rio.
Sí, sí. Matrimoni. Ja us dic ara, mala idea. Ah. Ja no hagáis eso, gente. No, perquè què passa? Aquella parella, després de casats, ja veníem del caos, doncs decideixen seguir fer veure que són solters.
Ah.
Vale? Clar, i en aquells temps, Joan, el tema del poliamor i la parella oberta no s'estilaven.
No.
Així que les discussions per temes gelos i traïció eren constants.
Mare de Déu.
Però 3 cops per setmana. Brutal. Vull dir, sí, per cartes d'ella, per cartes...
Sí,
brutal. Sí, vull dir, no les llegiré perquè són too much. Imagina't. Sí. Així que també a tota aquesta situació de gelosia i de cuernos descomunales, s'alia de sumar el tema econòmic que veníem comentant. Clar, òbviament, durant el love bombing de Wagner, clar, Minna vivia en la inòpia dels deutes del seu marit.
Clar, tu diràs.
Però amb el pas del temps, què passa? Doncs que els creditors van anar apareixent com bolets per reclamar-li els calés que se'ls hi devien.
Sí.
Així que bones vibres de parella, no.
No acabava,
Mal. I a més és que continuem sumant merdes i desgràcies, perquè a Richard laboralment no li està anant massa bé, tampoc. Vale? Ara una anècdota que crec que il·lustra molt bé la seva situació laboral. Ell debuta com a director d'orquestra l'any 1834,
sí,
dirigint el Don Giovanni. Dius,
home,
que bien. Ah, que
clar, maco. Clar, déu-n'hi-do.
I la seva feina, ben rebuda. Bien, bien, bien. Però què passa? És que, pobrecico mío, és que a mi m'han passat coses d'aquestes. Jo aquí l'entenc.
Compte, eh?
Sí, és que m'ha passat. El teatre que acollia la funció, ara, que era el teatre Goethe, doncs estava en condicions peculiars. Peculiars, que si oiga bien la paraula.
Vaja.
Perquè bàsicament era un teatre de fusta que s'estava podrint. ¿Vale? I en el moment de... Sí. Sí, és que a mi m'ha passat que se m'ha caigut el sostre d'un teatre. Va, és igual.
Estàs dient de bo? Farem màquines. Tu t'ha caigut el sostre d'un teatre?
M'ha caigut el sostre d'un teatre, sí. Això ha passat. Sí, t'ho provato.
Però
sí. Heavy. No, un dia entrarem en... Sí, un dia es...
Però clar, ho has de parar tot.
Una sèrie de catastròfiques desditxes. O sigui, és que a mi m'ha plogut en un teatre, m'ha caigut l'escenografia en efecto dominó, deixant els actors que s'estaven canviant darrere en calçotets de banda. Tot, sí. Algun dia t'explicaré les meves... Sí, trossos de sostre caient-me sobre el cap. Jo pensant, no, estoy que anular-lo. I el regidor de Cultura, no, seguim, si no passa res.
Després diuen que el món de l'òpera és pur luxe. Vinga, va, com ho continuem, això?
Doncs tenim aquí el teatre podrit,
sí.
I què passa? Que el sostre s'havia enfonsat més d'un metre i mig.
Uau!
Sí, i van haver de posar columnes de pedra per sostenir-lo, amb la qual més de la meitat del públic no veia res.
Clar.
És que, claro. És que, mira, i filio, bro, primera vegada en tota la biografia de Wagner que
todo
digo,
mal.
Estoy contigo, tío.
Todo mal.
Vale, en resum. Com estava Wagner? Doncs sentimentalment, fatal. Laboralment, ruïnós. I econòmicament, és que et juro, Joan, que ja no trobo ni adjectiu per definir-te lo prou paupèrrima que era aquella situació. Així que directament he anat a una de les cartes de Wagner.
Val.
I us llegiré les seves pròpies paraules perquè us feu la idea. I diu Wagner, el meu petit apartament s'havia tornat molt repugnant per mi. Cada cop que tornava a casa, em trobava una citació judicial clavada a la porta. Així que des d'aleshores, l'he evitat per complet. ¿Qué te parece? Voy a ir pa la... Tengo problemas económicos y mi mujer no me quiere. ¿Sabes qué? Si no voy a casa, no lo veo.
Patada i endavant, eh?
Sí, molt genial. Genial. Així que amb tot això, a sobre, se li va el matrimoni a la porra. Clar. Home, si no vas por casa, te cuento, ¿sabes? O sea, ¿qué haces, mamón?
Està treballant.
Peculiar, volia dir. Peculiar. Així que abans de complir 2 anys de casat, Mina, com és natural,
sí,
decideix deixar a Richard per Dietrich, un comerciant jueu.
Abans de 2 anys de casat, abans, eh?
Home, sí que volies, tu també.
Clar. Poc va durar la cosa.
Què onda? Bueno, el deixa. Puja.
El deixa per... Trobo una rellevant, eh? M'has dit que Mina deixa Wagner...
Per un jueu, sí.
Per un comerciant jueu.
Ho he dit, i ho dic en veu alta, comerciant jueu. El padrastre també tenia arrels jueus. I també es va criar en un barri jueu. Hola. Sí.
Val.
Sí,
per tant, tenint una mica...
No, ja, sí. No s'entén una...
No
s'entiende. Se le va el perol perquè és peculiar.
No, per entendre d'on ve, no per entendre les seves opinions antisemites.
Sí, no entendemos a este ser. Va, seguim. Paral·lelament, l'estrena de la seva primera òpera, dius, esta sí, és la suya, la compuesto él, que guai. Doncs no, tampoc va...
Tampoc, eh?
No. Que sí que és veritat que musicalment era una cosa bastant decent, i de fet, la primera representació va anar prou bé, tot i que la quantitat de públic va ser reduïdeta. Però va passar que durant la segona funció hi va haver un aldarull descomunal amb el personal del teatre. Així que, res, van haver de suspendre. No, ja està. Així que el somni de Richard de convertir-se voy a ser el mejor compositor de todos los tiempos. Doncs no, de moment, ho posem en remull, això.
Noi, així que... pensa, cara a la paret i pensa.
Sí, dius, d'aquí podríem treure un aprenentatge, una mica de creixement personal, però la conclusió de Richard va ser seguir gastant, endeutant-se més encara i fer el cafre una miqueta més fort perquè la mina ja l'havia deixat.
Perfecte.
Perfecte, perfecte.
Ideal.
Però...
Ah, hi ha un però, eh?
Aquí hi ha un però. Perquè es produeix un girito de los acontecimientos. Interessant. Perquè passa que un any més tard de la ruptura d'aquest matrimoni, el comerciant, aquest jueu de la mina, desapareix del mapa.
Ui, una altra peculiar.
No lo sé. Val. No lo sé.
No se sap, eh? Igual no era peculiar, pobre noi.
No ho sabem. Saps? Qüestió, que se separen, per lo que fuere.
Sí.
Vale? I què fa Wagner, doncs? Volver al ruedo. Vale? Com? Amb tot el bombardeig d'amor descomunal que només ell sabia fer, perquè això era un fucking expert. Així que va convèncer a Mina de que tornés al seu costat i la parella es dona una segona oportunitat.
Ep.
Així que quan a Mina li fan una oferta de feina al teatre de Königsberg, ell decideix seguir-la per provar sort. Girito. I dius, hosti, tu que maco, segona oportunitat, un nou lloc per començar de zero, reconduïm la situació... Sí, oi? Doncs no.
Sí,
no.
Tampoc.
Res. No, res. La cabra tira al monte i Richard tira la peculiaritat.
Sí.
No se puede, otra cosa.
La peculiaritat.
Sí. Així que, lluny d'encarrilar-se, trobar una feina i revertir la seva situació de descontrol, ell segueix endeutant-se com si no hubiera un mañana.
Però qui li deixa calés, aquest senyor? Perquè,
tothom. Tothom.
Però no ho veuen, que no...
No. No ho veuen. No. Perquè és un narci. És un peculiar, perdó. És un... Bé, què passa?
Quedi clar, és un narci.
Sí. Bueno, hola, buen juego de palabras. Joan, per favor, campana.
Va, som-hi.
Què passa? Doncs que la persecució i les amenaces dels creditors i totes les demandes per impagament es fan ja insostenibles. Però insostenibles, clar, fins al punt que el matrimoni es veu obligat a fugir a París.
Maria, aquí et vull fer la pregunta. Ara m'ho pots dir tu el que estem escoltant, però aquesta música que estem escoltant, que ja és totalment i purament wagneriana, al meu parer...
Sí, ho és.
Jo crec que és on es demostra aquest pes, és que no sé dir-li d'una altra manera, o és que densitat em sembla massa, però aquest pes de la música de Wagner. Pujam-la una mica, José, mentre parlo. Ara... és molt bona música, sí, inqüestionable.
Mm-hmm.
És una música...
Grandiloquent.
Sí.
Mm-hmm.
És grandiloquent, pesa... No sé expressar-me millor, pues perquè segurament no tinc coneixements musicals.
Però és que crec que és com ho estàs dient. És enorme, està recargolada,
té
mil matisos... però és que és així. Però és la força i la potència de Wagner.
Sí. Clar.
I t'embolcalla d'una manera molt, molt especial.
Sí.
Perquè... És veritat, és d'una grandiloquència enorme voler fer-ho tot, però el fet de fer-ho tot també ho converteix en una experiència super immersiva per l'espectador, per l'oient. Clar, té una força brutal.
Sí.
Una altra cosa, no. Intenso este senyor, era un rato.
I si és intens, que fuig a París.
Claro, i com tot, aquesta fugida, doncs tot una aventura.
Sí,
perquè normal i tranquil·la, com un ser humà normal, no.
No, per què?
No. Clar, perquè no els hi seguissin la pista, tots aquests els creditors que dèiem, ells decideixen fer la travessia per mar, passant per Londres. I dius tu, mira, fins aquí bé. Pesadot el viatge, per suposat. I especialment pesadot perquè, entre d'altres coses, van haver de parar a Noruega per unes tempestes escandalosament heavies. Però bé, ok. Però no, bé no. Per què? Per què? Perquè en aquesta fugida, en vaixell, li hem de sumar un altre passatger.
Ai!
Dius, la mina estava embarassada. Nope.
Ah.
No. El passatger era en Robert. I tu em preguntaràs, Maria, qui és en Robert?
Qui és en Robert? Sí, sí, sí.
Doncs en Robert és un gos terranova de quasi 2 metres.
Com?
Lo que oyes, eh? Perquè Wagner va dir, hay que huir del país por mar pasando por Noruega. ¿Quién viene? ¿Robert? Robert tiene que venir con...
Però què li ha passat a aquest senyor?
Que no es pot ser més peculiar, Joan.
Peculiar, peculiar.
És que no es pot. Pobre animal, què fas? Richard, por favor, deja Robert tranquilo, vivir su vida... Mira, posa'm la música, que posa'm
la música. Sí, 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 clar, és...
Ai, Robert.
Ai, pobrecinho mío, Robert, Robert. Bueno, un cop a París,
sí,
que ja estem a París, Wagner va creure que seria aquella la seva oportunitat. Per què? Doncs perquè en aquell moment la meca de l'òpera era precisament París.
Clar.
Perquè, val a dir, perquè és que m'ho has preguntat abans, perquè nosaltres ja ho sabem, no?, que era un maleït peculiar dels nassos,
sí,
però què li passava a Wagner, que em deies, per què li deixen els calés, clar, aquesta gent? Doncs perquè el seu caràcter era magnètic, però, clar... Però heavy, eh? A més, és que quan llegeixes fins i tot cartes i coses, dius, ah, serà peculiar, eh?
Podem canviar peculiar per... jo l'estic derivant cap a una persona molt tòxica.
Sí, totalment.
És un tòxic.
És un tòxic, és un tòxic, és un tòxic.
Que són aquells que tenen...
És que se'm queda curt.
Hi ha gent que té duende.
Joan, se'm queda curt el tòxic. Que és que se'm queda molt curt.
És el pitjor, els tòxics, que solen tenir duende.
Exacte, per què?
I enganyen.
És que tu llegeixes coses que ell escriu i és brutal perquè és carismàtic, creatiu, veus? Divertit, intel·ligent. A més, li sortia el talent per les orelles, no oblidem. Exacte. Que era un geni creatiu,
sí, sí,
al final.
Sí, 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 sí.
Clar, així que encandilava a tot aquell que volgués escoltar.
Clar.
I si no el volies escoltar, cap problema, perquè se't convida una copa amb diners prestats i un parell de bordells més tard ja som tots amiguíssims.
Ah, mira.
Clar, clar, clar. És que és heavy, eh?
Clar, clar, clar.
Així que, què passa? Entre totes les amistats influents que va fer, que no eren poques, que això és important, doncs va conèixer a Giacomo Meyerbeer, que era un compositor que en aquell moment tenia molt èxit i molt renom a la capital francesa i que sobre ell queda in love per tot, per tota aquesta fantasia que aparentava ser Wagner. Així que aquest bon home, pobrestot, és que pobre home, de veritat, ja ho veureu, va moure cel i terra, el va enxufar en els cercles influents, el va col·locar als llocs absolutament possibles per facilitar-li el pas a la fama. Vamos, que Meyerbeer el treu del pou i li dona un lloc en el panorama. I dius, que guai!
Clar.
Que bonico este momento.
Ja li tocava.
Que bonico. No? És jueu, Meyerbeer, també, per cert. I què passa amb el pas del temps? Dius, Richard estaria eternament agraït,
sí,
i es forja aquí una amistat de per vida. Doncs mira, li torna tot el favor en un brot d'antisemitisme.
Ah?
Eh? Eh? Que i li, diu, li diu públicament a Meyerbeer que era, paraules textuals, no ho dic jo, ho diu ell, un vil banquer jueu que havia tingut l'estúpida ocurrència de posar-se a escriure òperes.
Uf.
També deia Meyerbeer, el famoso tonadillero judío.
Molt bé.
I fins i tot... Ah, sí, el lladregot aquell. Vale?
Mora de Déu.
Sí.
Com si despatxa, eh, l'amic?
Com te quedes? I després de tot això, va a Wagner i culpabilitza a Meyerbeer del seu fracàs a París.
Mare de
Déu. Així que, mira, Richard. Richard, hablemos un momento. O sigui, por favor... Sigui, no, no va ser culpa de ningú que fracassessis. No, no va ser perquè no van saber valorar el teu talent. No, no és que no estigués al públic preparat pels grans canvis d'artístic. No, no, no. Tu vas fer tu tot solet, eh? Per què, querido Richard? Love bombing, favores, liada i caiguda en desgràcia i així en bucle amb cada persona que coneixes és una autèntica marranada.
Clar,
eh?
I ja està.
Clar, perquè després...
Les coses clares,
clar,
eh, Richie?
Home, ja, home, escolta'm, després estem molt aquí parlant, que és, ai, Robert Schumann, pobrecito, era bipolar, perquè no estem parlant de la bipolaritat de Wagner. Jo no sé, no sóc psicòloga, però no sé jo, igual hi ha un TLP, igual hi ha algo, ai, algo narcisista, mira... hola. Veus? Jo he de marxar a vegades a prendre un cafè,
sí,
perquè...
Sí.
Hola, què tal?
Sí, sí, sí.
Esto... Wagner, el geni musical.
Richard Tòxic Wagner. Maria Oronco, va, hi haurà tres, eh?
És que no hi ha una altra. Tenim un capítol 3. Tenim
hi haurà 3. Maria Oronco, va, com sempre, moltíssimes gràcies. Fins
moltes
la propera
gràcies.
Setmana, que vagi molt bé.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 8:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 8:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
De dilluns a divendres, de 8 del matí a 2 del migdia, La Caravana, a Ràdio Estel.
Bona vesprada, amb Rafa Sanahuja.
Pràcticament 4 minuts i arribem a 3:15 del migdia. Sanahuja, què tal?
Bona vesprada. Hola, bona vesprada.
Com estàs?
Bé.
Estem superant ja...
No.
No, eh?
Val, no.
És més, que existeix la cuesta d'enero i la cuesta d'abril.
He perdut tota esperança. És que, a més, estic fent una cosa molt malament feta, i ja ho sé, que és llegir comentaris a Twitter.
No.
Cada cosa que llegeixo...
Jo avui no seré Twitter.
Em colpeja perquè van les crítiques al Barça, a Xavi, a la Porta, a Araujo, van que volen.
Mare
Déu. I jo què sé, tinc el cervell fregit ja. Saps?
Saps digues? Que compensa per això, però?
Què compensa?
Que hi hagi bona vesprada.
Foro cotxes. Compensa Foro cotxes. Va, que tinc un fil, tinc un parell de fils.
Sí?
Ai, a veure. Va,
som-hi.
Venga, va. Vamos. Le he hecho un jaque mate a mi vecino, el tonto del piano.
Uy.
¿Qué?
Ara us explico, perquè Forocotxes és un lloc on la gent també comparteix les seves misèries, dificultats...
Estem començant a faltar, eh?
Trucs... Bueno, clar, això és intrínsec, vale. Clar, en vez de comprarse un piano con cascos para no molestar a los vecinos, tiene uno de cola y molesta a los vecinos. Ya sea... Mira, veus? Com
sí, passa com el teu company de pis.
Sí, sí, però no
em
molesta.
Però,
a tu no et molesta.
Company de bloc. De bloc.
Però aquest sur sí que le molesta. Ya se habló con él y tuvo visita de la policía y le da igual. La policía no se puede hacer nada porque en este país el derecho a molestar está por encima del derecho a descansar.
Sí, podríem estar d'acord amb això.
Después de distintos tiras y aflojas, he dado con la tecla. Cuando se pone a tocar, pongo en el ordenador The Most Power Piano Songs en YouTube a todo volumen y me pongo los cascos de anulación del ruido. He descubierto que así tiene que dejar de tocar porque no puede concentrarse en su pieza y tampoco se puede quejar porque que él hace lo mismo. Cuando nos cruzamos, me mira con cara de muy mala leche. El futuro es mío.
La gent... Un bon rotllo entre veïns, eh?
Molt bon rotllo, sempre. I a més, els xurs són gent de pau que no volen mai conflictes. Bueno, convencen les respostes. Diu, bien jugado, sure, pero tendrías que darle otro enfoque. Busca versiones mal hechas, como aquella del Titanic con flauta, pero con piano.
que
encara sigui més desagradable tot plegat. Ahora los vecinos tienen que aguantar a dos idiotas en lugar de uno. Es verdad. La resta tienen las dos allá. Bueno, ahora cogerá un piano eléctrico y pondrá dos salidas. Una para los cascos para no escuchar el tuyo y otra a un altavoz para tocarte las narices. La ley del más fuerte no suele acabar bien. Eso también es verdad, ¿eh?
Sí.
Todo era una escalada de
conflicto.
De contracops. Que
no acabará bien. S'ha de ser intel·ligent, no fort.
Ya aunque yo creo que tira molt de fina ironía que diu: eres un visionario, qué artista, monstruo, campeón, monstruo...
De Mozart.
Monstruo, ¿eh?
Monstruo, campeón, figura, el líder que todos quisiéramos tener.
Las tres otras, ¿eh? Monstruo, campeón,
monstruo,
crack,
campeón, figura, artista, visionario. Venga. Has descubierto los cascos con cancelación de ruido para no escuchar tu ruido, pero los vecinos escuchan el doble de ruido. ¿No sería más fácil no hacer ruido por tu parte, pero sí ponerte los cascos? També és veritat, d'acord? Claro. ¿Vale? Molt bé, doncs fins aquí una mica el tema del piano i tinc un altre que diu: ayer intenté acariciar a un perro i me rechazó. T'ha fet gràcia?
Saps que els gossos saben quin tipus de persona ets? I si no s'acosten és que ets mala persona.
Después de meses mirándome y quedándose parada, resultó que es una perra, la pasean por la misma calle que yo. Voy para ir al gimnasio y siempre se queda parada mirándome. Total, que saludé un par de veces al dueño por lo incómoda que era la situación, pero hoy dije... voy hasta el final con husky siberiano este y me lancé a acariciarla. La perra huyó despavorida, como la que ha visto un fantasma. El dueño estaba en plan, tiene miedo y totalmente avergonzado. Tanto mirar y al final, caquita. Mira. Y las dos respuestas que os pongo es: yo también te rechazaría.
Uf, qué du, qué du.
Y una otra que es: o eres la encarnación del mal o necesitas mejorar tu higiene personal.
Mare de Déu. Mare de Déu.
Va, y un molt ràpid, a veure, abans que entrem a la girocleta. Diu: ¿de dónde saca la gente la pasta? En plan, ¿de dónde? És veritat que jo també m'ho pregunto de vegades.
Jo m'ho pregunto sobretot als mesos d'estiu.
Sí, sí.
Però l'estiu m'ho pregunto molt.
Però en general... Mira,
aquells viatges a
la gent fa uns plans.
Tailàndia, Noruega...
Sí. I a més,
sembla
grups...
que estiguin tot l'any estalviant per als viatges aquests estius. Sí.
I veus grups de gent que dius... és que van a tope. O sigui, s'estan deixant la pasta,
sí,
però no miren la pela, no miren res.
No. Que si una paella, doncs primera costa de mar...
No, de tot.
Sí, sí,
i a lo millor són 7 o 8, i allà estan, vinga. Famílies, famílies. Bueno, ¿de dónde saca la pasta la gente? En plan, ¿de dónde? I hi ha un que diu: de hacer el vago en forocoches como tú, ya te digo yo que no.
I l'altre que està responint, que és que, clar...
Clar, és que si al final estan tots tallats per la mateixa patró, és veritat. I un altre diu: de trabajar y de cometer ilegalidades. Bueno, podria ser. No sé si tenim temps per alguna cosa més. Bueno, hi ha algunes...
Sí, tira.
Mira, id preparando el bolsillo para el nuevo impuesto, los peajes en las autovías. No, això és nou, d'ara. Serà gent de fora de Catalunya, evidentment.
Dels peatges? Perquè...
sí.
Aquí ja no paguem peatges, no?
És veritat, ara n'hi ha molt pocs. N'hi ha alguns,
sí,
eh?
Sí, sí que n'hi ha alguns, no?
N'hi ha alguns.
O sigui, van treure els de la P7 fa poc, a mi em va anar bé això, sí, però crec que en queden alguns. I túnels. Aquí a Catalunya s'han de pagar molt cars els túnels. Hi ha el túnel del Cadí costa com 9 euros o 12.
És
una bestiesa. Sí, sí.
Després hi ha una festa major que l'has d'agafar i tu penses, sí, perquè sí, dius, sí, no, anar-hi a tornar, em deixo
caríssim,
aquí.
Sí.
Tarantino cancela su próxima película.
Ja. És veritat. Sí, això és veritat. Sí. Que estava amb...
Sí, sí. Però no havia fet l'última, ja.
No, va dir que faria l'última, que faria
una 10,
més i es retirava. I estaven, de fet, portaven molts mesos treballant mig any amb tot l'equip i tal, i ara dic que no la veia ben. Ara no me'n recordo quin era l'actor protagonista.
No, jo tampoc, però total, que volia fer-lo amb Brad Pitt i no...
Ah, això, amb Brad Pitt.
I resulta que ha dit que no li acaba d'agradar i que canviarà d'idea.
I avui han anunciat també que faran un biòpic d'en Frank Sinatra.
Sí.
Això a en Joan li encanta.
Amb Leonardo DiCaprio.
Amb Leonardo, és veritat.
I el dirigeix Martin Scorsese. Sí, sí.
Poca broma,
sí?
I amb Jennifer Lawrence com a Catherine Hepburn, sembla.
Per tant, mafieta, eh?
Mafieta.
Sí, clar, veurem, home, és que...
Va,
Frank Sinatra tenia una veu, però no significa que fos bona persona, saps?
No, ja, sembla ser que no. Execrable. Llavors, un de caps que m'agrada molt, de caps de jefes, no de caps de...
Vale.
Què significa que tu jefe en el desayuno diga: me están presionando, toca esforzarse? Pues eso, empresa muy tocha. ¿Qué podría significar? ¿Es tan fácil que echen a los trabajadores? Y después la Jenny contesta: que le están presionando, toca esforzarse, un saludo. Aquest m'agrada molt. Que si él cae, tú caes. Y si él asciende, tú te quedas donde estás. Que está bien.
Pues sí, pero también, sí.
Que necesita que trabajes como un...
Como una fiera
para que su culo esté a salvo. Eso sí, no esperes nada a cambio. Que vas a trabajar como nunca y te van a pagar como siempre, o menos.
Wow. Qué du.
T'encanta, eh? De cop i volta en Rafa s'ha animat.
Sí, que se acerca... És el pilot, aquest, el vermell aquest que m'anima. Que se acerca el verano y quiere cobrar el bonus para irse a Formentera con la familia. El bonus se lo vas a pagar tú. Es que son, ¿no? Posan les coses a terra, aquesta gent.
Sí, sí, sí,
Joan.
Sí, sí, sí.
Peor es cuando lo dice con el plural de cortesía. Tenemos que esforzarnos. Sí, está bé, está bé. Y el que se esfuerza únicamente eres tú. Y ahí lo exportaba un que era... ¿Hacéis más caso a las reseñas negativas? Las reseñas negativas.
Sí, totalmente.
Siempre que busco reseñas de cualquier tipo, ya sea de restaurantes, películas, alojamiento, de cualquier cosa, siempre me fijo y tengo muy en cuenta las negativas. Ya puede tener 5 estrellas y 1000 reseñas con todo tipo de alabanzas, que yo busco las 3 o 4 negativas para ver qué dicen. Y lo peor de todo es que, siendo absolutamente minoría, les hago más caso. No puedo evitarlo, aun siendo consciente de que es un sesgo cognitivo. No recuerdo el nombre. Vale, y a vos contesta la gente. Pues te quedas sin comer, sin dormir, porque hay días tontos y tontos todos los días.
Sí, també, 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 també.
És veritat, perquè de vegades és que dius, hòstia, tot bé, tot bé, tot bé, tot bé, tot bé.
Pam.
I de sobte n'hi ha un que és horrorós.
Sí, sí, pam.
Que normalment sempre contesten els dels... Jo miro restaurants.
No, potser aquella persona també tenia un mal dia. No dic el servei, sinó la persona que va en aquell lloc potser tenia un mal dia. Clar.
Potser això. I normalment contesten els del local, diuen... muchas gracias, trabajamos para esforzarnos. Gracias por tu opinión. Bueno, cuando veo una reseña negativa, stalkeo al usuario y casi siempre es un amargado al que han atendido mal.
Qui ho deia? Ahir potser que diguéssim si ens fixàvem més en les ressenyes negatives que les positives. Uh-huh. Algú ho deia, no?
Sí, sí, sí.
Em sembla que en aquest programa comentàvem de la gent es fixa si realment ens fixàvem en les ressenyes negatives. Jo he de dir que no faig caso de les positives.
Jo faig omís.
Omís cas, a dir... Més igual
a les
que
positives, vols dir?
Sí. Només em quedo amb les negatives.
Jo faig a l'inversa.
Sí? Ostres, sí. Que optimista,
faig
Joan.
Faig cas omís a les negatives?
Sí?
Sí.
Home, jo t'he de dir...
Si hi ha moltes negatives, sí.
Home, no, si hi ha moltes negatives...
Sí, si les negatives hi són per alguna cosa.
Però hi ha moltes negatives que...
Ja.
Estem parlant de restaurants, no?, sobretot.
Sí, sobretot.
Bàsicament. Que depèn potser de l'estat d'ànim del client.
Sí, sí, direm estat d'ànim, sí. És més elegant dir estat d'ànim.
No, no, jo t'he de dir que a mi em van bé les ressenyes negatives perquè em van decidir si anar o no.
Hi ha molt client de restaurant que té esperit de... Això me'n fa dir la gent, però... No, pitjor, té esperit de negrer.
Ai, ai,
saps aquell...
Sí, sí.
Sí, sí, exacte.
I quan a mi el que em fa més ràbia, que dic, jo no he sigut mai cambrera, però els hi fotria una cleca com a clienta... Sí, el nena vol... Que ni et criden pel nom, ni diuen perdona, ni res, en pla, fan el soroll de...
Això. Sí.
Jo he de dir que sóc un client de restaurant superagraït. A la mínima que està mínimament bé, jo els hi felicito moltíssim, perquè penso que ahir hi ha una tasca.
És una feina molt esclava.
Home, i tant, i jo no sóc tampoc super, hiper, ja sé on vaig a dinar, saps què vull dir? No exigeixo moltíssim. Mira, l'altre dia vam anar a un lloc que no havíem anat mai, i es van, perquè vam agafar uns cargols.
Picàvem
com una mala cosa. Clar, jo encantat, perquè a mi m'agrada. I la Eva, la meva filla, també. Allà els dos, pim-pam, pim-pam, però la resta van patir, perquè estaven... Tota la resta estava fantàstic. I vaig dir al de la barra, oye, i los caracoles, bueno, un puntito picante, i es va disculpar moltíssim.
Fixa't.
No, és veritat, perquè ja me lo ha dicho el cocinero, que se le había ido la mano, i bueno, no passa nada. A mi me van agradar. I vaig dir una ressenya positiva. Jo deixo ressenyes positives.
Jo crec que era en Carles Gaig, el cuiner que l'altre dia passava per aquí la caravana, sembla ser, que crec que deia que ell agraïa quan algun client, algun comensal, li comentava, evidentment amb educació, que alguna cosa no li havia agradat o que no li havia acabat de fer el pes o que potser estava un punt salat o que li faltava alguna cosa, perquè un cuiner sempre està a temps d'arreglar-ho, de millorar-ho. Sí, sí. Saps que preferia que no es mengessin un plat que no li agradava o que li faltava alguna cosa, que no pas que se'l mengessin i després hi hagi una ressenya negativa.
Està molt bé,
com a reflexió.
Aquells cargols... picaven moltíssim, moltíssim. Mira, hi ha un que diu... Les reseñas negativas son muy válidas. Puedes ver que el cliente es tonto. Que ha sido puntual o que el negocio huele raro. Bueno, es veritat.
Sí, sí, sí.
Dice, y yo a veces las leo para ver lo tonta que es la gente. Ahora, es veritat que té un punt morbós no? Llegir, el, llegir el comentari negatiu.
Sí.
És com divertit, és com divertit.
Heu llegit mai els comentaris negatius de les pel·lícules de Netflix?
No.
Són molt bons.
On els trobes, aquests comentaris?
Allà mateix, em sembla que hi ha com... Sí, opinions.
A Netflix hi ha opinions?
Sí, sí, sí. Almenys abans hi era, no sé si ara hi és, però jo alguna vegada m'havia dedicat a mirar algunes pel·lícules en concret que són molt dolentes i els comentaris eren boníssims. No sé si encara hi deu ser, però això... Però abans segur, perquè jo ho havia fet. Ho havia
no,
mirat.
Però si és
veritat. Ah, no,
et pots trobar un comentari negatiu perquè aquell dinar ha estat desagradable per alguna cosa, i alguna cosa en pes, però també és veritat que hi ha molt comentari negatiu per autèntica estructuraria. És que entré a pedir l'hora i no me la dieron.
Sí, bueno, sí, escolti, senyor. Para de mirar tan prim i de filar tan prim.
Sí.
¿Qué me diuen per Foro Coche?
Sí, més coses. ¿Cuál es el personaje más odiado de la historia del cine?
¿Qué diría o qué es?
¡Oh! Buenísima.
Ese que se cree el centro del mundo y tal y cual y no sé cuánto. Este personaje que te da angustia cada vez que lo ves. Ese que con su sola presencia destroza toda una película. Ese personaje tan nauseabundo que te hace cambiar de canal si ves que está haciendo su película. Hagan juego, señoras, señores. Uh-huh. Y digo, en el cine no sé, en el foro los idiotas como tú con siete cuentas.
¡Hola!
¡Apaquí!
Ya le
envío.
Disfruta moltíssim amb els zascas aquests que es fan...
M'encanta, és que hi ha tanta intel·ligència acumulada en el foro cotxes.
Moltíssima.
Que...
I a més... I,
és un món que no coneixíem.
Com és tot anònim, no hi ha cap filtre de res.
Clar,
saps què vull dir?
Clar.
I tots allà fotent-se clatellades. Però aquest és molt, en el foro sí, idiotas sí, como sí, tú. Sí, sí. Bueno, parle molt del Jar Binks.
Home.
El personatge de Star Wars.
Sí.
No sabeu
manieta,
ni qui
és. Manieta,
Molta mania, sí. És un clàssic. Adam Sandler, diuen.
Adam Sandler.
Sabeu
sí.
qui és Adam Sandler?
Sí, no sé.
Sí,
el comediant.
Sí. Sí. Sempre fa pel·lícules de còmiques, però ara ha tret una pel·lícula nova al Netflix de l'espai, d'astronautes, que de veritat me la vaig mirar l'altre dia i està molt bé. És rara, però està molt bé.
Et vas llegir les crítiques negatives?
No me les vaig llegir.
El desalmado que mató a la madre de Bambi. Posen per aquí.
També.
Woody Allen, podríem estar d'acord, que és fàcil que sí.
Controvèrsia.
Si li agafes... El personatge que destroza casi cualquier serie o película és el niño. El niño, genèricament.
Ah,
val.
Diuen que els nens a les pel·lícules normalment les destrossa.
Són tan repel·lents, els nens a les pel·lícules.
Són repel·lents i tal i qual, i bueno, hi ha molts comentaris que estan d'acord amb això. Però jo estava pensant que hi ha pel·lícules que, amb nens... A mi m'han agradat molt. També.
Home, a mi el nen amb pijama de ratlles, o sigui, trobo que és un nen, vull dir.
Sí, és un
però
nen.
Vull dir, el personatge que fa i el paper que fa és brutal, és de pell de gallina. Vull dir que hi ha grans actors i grans actrius. No et direm tampoc en Macaulay Culkin, amb Niño...
És que Macaulay Culkin... A veure, Macaulay
Culkin... També va fer un paperó, no?
Macaulay Culkin,
no, si
us va agradar o pensàveu a Solo en casa? Tu l'has vist a Solo en casa?
Sí.
Vas dir, això està molt bé o aquest nen... li fotria un...
A mi em va agradar, Solo en casa.
Sí, no?
Jo t'he
sí.
de dir que per Setmana Santa, aquesta Setmana Santa, em vaig menjar... Tres, hi ha tres Solo en cases, dues que estan protagonitzades
sí,
per Macaulay Culkin.
Sí, després ja canvia.
El segon nen, sí. A mi sí que em fa maniata.
El que fa com la tercera pel·lícula, sí. L'altra, Macaulay Culkin. Sí. A mi també, perquè em sap molt de greu, tothom és com que... Macaulay Culkin Solo en casa.
Després... Jo aquí li vaig agafar molta mania, jo, aquí. Abans de tot el que va venir després, que és Peaky Blinders, Oppenheimer... Cillian Murphy.
Cillian Murphy.
Fent el paper, no recordaré el nom, però un dels dolents de Batman...
Sí, el espantapájaros.
Sí.
Sí.
Em va posar molt nerviós.
És que és un actor que té un rictus, que té una cara que és molt particular.
És tan serio aquest home. Fora de càmeres, jo no el
pillo. No ho és, Fora
no?
de càmera? No.
Ai, doncs
no,
jo alguna vegada que he vist alguna entrevista o alguna cosa he pensat, aquest tio...
El que té un cutis brillant, sempre està...
Sí, és veritat.
És increïble. Nicolas Cage, en qualquier pel·lícula.
L'altre, que li toca la
loteria.
Sí.
El de la mas...
ràbia?
Molta.
A mi no.
Li toca la loteria, posa la mateixa cara que se li ha matat el fill, saps el que vull dir?
El de la màscara, no sé com se llama.
Jim Carrey.
El de la màscara.
A mi Jim Carrey, com ha fet el show de Truman, li tinc tot...
Exacte.
És que només per haver fet el show de Truman ja està, vull dir, els respectes guanyats.
Estem a l'hora,
I per acabar, Toscano, un segon, que tinc un comentari molt important a fer.
Vinga.
Polly, el hermano de Vivian en Rocky. Vaya un parásito viviendo a costa de Rocky.
No estic d'acord.
No, tío. sí. Mira't, tu fa molt que no veus Rocky, eh? Mira't Rocky.
Però Poli, el Poli és un dels personatges més estimats de Rocky.
Joan, t'estic tocant perquè és important. És important.
M'encanta aquest moment, o sigui, de debò.
M'està tocant literalment, eh?
Mira't Rocky i mira a Poli i pensaràs molts moments què collons fa aquest personatge en aquesta pel·lícula tan meravellosa. L'assessora. Com que l'assessora? Té raó aquest surt, és un paràsit. Vivint a costa de Rocky. I a més, tracta molt malament a Vivian. Molt malament. I té una mala llet. No.
Estàs molt indignat.
No, és que és veritat. És que quan ells hi dic... Què fa Poli en unes pel·lícules tan meravelloses com... I dura, eh? Dura tota la saga.
Gairebé totes.
Va morint, el Creed mor, l'altre...
Sí, gairebé totes.
I ella allà.
Compte que marxem, eh?
Sempre, jo m'he quedat tocat amb lo de...
Demà què tenim a la caravana, Trias?
Ui, demà parlarem d'una obra que està triomfant. De fet, em sembla que no queden entrades ja per aquesta temporada, però tornarà al setembre. Estem parlant de Jauria. En parlarem amb Ángela Cervantes i també amb un altre dels actors que hi participen. Això serà demà, a partir de les 8, a la caravana. Us deixem ara amb l'Estel Migdia, Xavi Toscano, els serveis informatius d'aquesta casa, i ja s'hi posa Mercè Raga i el Fabricació Pròpia. Com dèiem, hi tornem demà a partir de les 8. Que vagi molt bé. Adéu-siau.